Prova de comprensió de textos orals nivell B1 de valencià, Comunitat Valenciana. A continuació, escoltareu les instruccions de les tres tasques per a la correcta realització d'aquesta prova. Introduirem cada part de la prova i tindreu temps per a mirar les preguntes. Al principi de cada audició sentireu aquest so. Mentre escolteu, podeu prendre notes o escriure les respostes en el lloc indicat en la prova. En acabar cada exercici, tindreu temps per a repassar les respostes o passar-les en net. Per a cada exercici, llegiu molt bé les instruccions per saber com heu de contestar. Si teniu cap dubte, pregunteu ara perquè no podeu parlar durant la prova. Mireu el primer exercici. A continuació, escoltareu dues vegades un àudio sobre el rodatge de la pel·lícula La Vall de les Cireres. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del primer exercici.
L'equip de Terres de Cinema viatja a la Vall de Gallinera per a descobrir el rodatge de l'Arbre de les Cireres, del director català Marc Recha. El film compta amb la participació d'actors valencians. La pel·lícula mostra la vida rural de la vall, allunyant-se del costumisme més típic del cinema espanyol. Els paisatges de la Vall de Gallinera i els habitants es van convertir en inspiració per al director Marc Recha. El realitzador català es traslladà a viure a la vall i va fer amistat amb Ramon, el metge del poble. Aquest es va convertir en un testimoni d'excepció al rodatge de l'Arbre de les Cireres, fins al punt d'aportar algunes reminiscències al personatge del metge interpretat per Jordi Dauder. La pel·lícula es va rodar en diferents localitzacions de la vall, com el Patró, Benialí o Benissivà. El rodatge començà de manera accidentada, ja que Marc Recha es va trencar una cama i hagué de dirigir la pel·lícula en closes i escaiolat. Aquest incident no va impedir que el director fera un gran treball, que va ser premiat al Festival de Locarno.
Jo crec que el Marc Reig ahir va fer una faena, i a l'Ignasi, al·lucinant, i van ser capaços de com una història local es transforma en una història universal.
El Marc Reig és un director molt particular. El Marc Reig és un director de baix pressupost, és un director que conta històries, que conta drames, que conta persones, que utilitza la càmera en un plano més general per a deixar veure el que està passant. No? D'alguna manera això conta.
La fase final del guió de l'Arbre de les Cireres va comptar amb la col·laboració de l'escriptor de La Safor, Ignasi Mora. L'escriptor gandien buscava tranquil·litat i pau per a continuar escrivint i es va traslladar a viure a Benissibà. Allí va coincidir amb Marc Reig i junts acabaren d'enllestir el guió de la pel·lícula.
Marc Reig treballava en el bar del poble, bueno, un dels dos bars que hi ha al poble, i de cambrer. I aleshores ens coneixíem, diguem-ne, de veïns, de que ell treballava allí, i jo anava a fer-me la cervesa i xerraven d'alguna cosa. Però jo no sabia que ell es dedicava a ser director de cine, no? El guió, ell ja havia fet, com diguem-ne, com una provatura, com un assaig, i va vindre ací, a casa meua, ací dalt, i ens vam ficar allí no sé quants dies. I aleshores vam estar treballant, diguem-ne, per una banda, els personatges que desenvolupàvem un a un, donant-li totes les característiques vitals que se li podien donar, i, per una altra banda, el guió pròpiament dit. Personatge nostre, el Ramon Mora, el metge que ha estat tants anys així de metge, va viure sempre, i viu encara, a pesar de que s'ha jubilat. Tothom el coneix, ell és d'Alacant, ciutat, de la ciutat d'Alacant, i va vindre i es va instal·lar a viure així, cosa que té una importància molt superior a el professional que arriba a les 5 de la vesprada i se'n va a córrer.
Escolteu novament. Segona audició del primer exercici.
L'equip de Terres de Cinema viatja a la Vall de Gallinera per a descobrir el rodatge de l'Arbre de les Cireres, del director català Marc Reig. El film compta amb la participació d'actors valencians. La pel·lícula mostra la vida rural de la vall, allunyant-se del costumisme més típic del cinema espanyol. Els paisatges de la Vall de Gallinera i els habitants es van convertir en inspiració per al director Marc Reig. El realitzador català es traslladà a viure a la vall i va fer amistat amb Ramon, el metge del poble. Aquest es va convertir en un testimoni d'excepció al rodatge de l'Arbre de les Cireres, fins al punt d'aportar algunes reminiscències al personatge del metge interpretat per Jordi Dauder. La pel·lícula es va rodar en diferents localitzacions de la vall, com el Patró, Benialí o Benissibà. El rodatge començà de manera accidentada, ja que Marc Reig es va trencar una cama i hagué de dirigir la pel·lícula en closes i escaiolat. Aquest incident no va impedir que el director fera un gran treball que va ser premiat al Festival de Locarno.
Jo crec que el Marc Reig ahir va fer una faena i l'Ignasi al·lucinant i van ser capaços de com una història local es transforma en una història universal.
El Marc Reig és un director molt particular. El Marc Reig és un director de baix pressupost, és un director que conta històries, que conta drames, que conta persones, que utilitza la càmera en un plano més general per a deixar veure el que està passant. No? D'alguna manera això conta.
La fase final del guió de l'Arbre de les Cireres va comptar amb la col·laboració de l'escriptor de La Safor, Ignasi Mora. L'escriptor gandien buscava tranquil·litat i pau per a continuar escrivint i es va traslladar a viure a Benissibà. Allí va coincidir amb Marc Recha i junts acabaren d'enllestir el guió de la pel·lícula.
Marc Recha treballava en el bar del poble, bueno, un dels dos bars que hi ha al poble, i de cambrer. I aleshores es coneixien, diguem-ne, de veïns, de que ell treballava allí, i jo anava a fer-me la cervesa i xerraven d'alguna... Però jo no sabia que ell es dedicava a ser director de cine, no? El guió, ell ja havia fet, com diguem-ne, com una provatura, com un assaig, i va vindre així a casa meua, així dalt, i ens vam ficar allí no sé quants dies. I aleshores vam estar treballant, diguem-ne, per una banda, els personatges que desenvolupàvem un a un, donant-li totes les característiques vitals que se li podien donar, i per una altra banda el guió pròpiament dit. Personatge nostre, el Ramon Mora, el metge que ha estat tants anys així de metge, va viure sempre i viu encara, a pesar de que s'ha jubilat. Tothom el coneix, ell és d'Alacant, ciutat, de la ciutat d'Alacant, i va vindre i es va instal·lar a viure així, cosa que té una importància molt superior a el professional que arriba a les 5 de la vesprada o el, i se'n va córrer.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el segon exercici. A continuació, escoltareu dues vegades un àudio sobre el fet de viatjar. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del segon exercici.
Viatjar ens fa feliços, però hi ha alguna explicació científica? Quin és el secret de la felicitat quan estem de viatge?
Tan fàcil si optem per una escapada de cap de setmana a una casa rural com si dediquem uns mesos de la nostra vida a recórrer un continent. Ens agrada viatjar. Prova d'això són els 1.322 milions d'arribades de turistes internacionals que s'han produït a tot el món durant el 2017, un 7% més que la de l'any anterior. De moment, entre els grans receptors es troba Espanya, amb 82 milions de visitants estrangers l'any passat, 8,5 dels quals a la Comunitat Valenciana. Però què hi fem nosaltres? En la nostra terra, acollidora de visitants, tampoc ens quedem enrere a l'hora de viatjar. Al 2016, els residents a Espanya feren 182 milions de viatges i més de 15 milions i mig van ser a l'estranger. No és estrany que, en funció de les possibilitats econòmiques, busquem trencar la rutina viatjant i estant lluny de casa. Segons un estudi de la Universitat Estatal de San Francisco, més del 55% de les persones es mostren més felices amb una experiència que els aporta records i històries que compartir amb l'adquisició de béns materials. Al capdavall, les coses materials es fan velles o es trenquen, i el que hem viscut en un viatge ho portem sempre en la memòria.
L'assassinat de dos dones argentines mentre estaven de viatge va desencadenar el 2017 una onada de suport digital que ja s'ha convertit en quasi un moviment. El hashtag YoViatgeSola ha generat una xarxa de solidaritat entre dones que reivindiquen el seu dret a viatjar, explorar i descobrir sense que ningú les acompanyi.
Viatjar en solitari és una forma excel·lent de desconnexió i d'autodescobriment. I cada vegada són més les dones que s'apunten a l'aventura de córrer món pel seu compte. Només cal parar atenció a la proliferació de blogs i webs especialitzats. Des d'honestes dones viatgeres escriuen sobre els seus viatges i en comparteixen les experiències. Dins d'esta comunitat internacional, l'intercanvi de consells és fonamental. El primer i més repetit, on vagis, fes el que trobes. Això només cal afegir una dosi extra de prudència, per exemple, en coses tan bàsiques com ara planificar les arribades de dia i no de nit. Segons la plataforma internacional Travel Women's, Islàndia i els països nòrdics encapçalen la llista de destinacions més amables amb les dones viatgeres. A continuació, venen Nova Zelanda i el Canadà. I si es vol fer una primera incursió a l'Àfrica, la millor opció és Botswana. Què? Ja sabeu on anireu en la pròxima aventura?
Viatjar ens fa feliços? Eixa la qüestió d'avui al laboratori de F3. Si jo ara pregunto a 100 persones si els diners poden comprar la felicitat, 49 dirien que sí i 49 que no. Els dos que queden són els indecisos. Però si els preguntem sobre els viatges, no hi ha dubte. Viatjar ens fa feliços a tots.
Ens farà feliços, però cal tindre diners per a fer-ho. Per tant, els diners sí que poden comprar la felicitat.
Poden, però no ho sent tot. Anem a investigar els ingredients d'aquest viatge que ens aporta benestar més enllà dels diners que costa. El viatge és meravellós si és un descobriment per als nostres sentits. Però encara hi ha més. Som éssers socials. Per això, donar es fa més feliços que rebre. Donar es fa sentir-nos bé amb nosaltres mateixos.
I tant que sí. Ho hem vist en el nostre estudi de camp. Tenen una alta cotització de felicitat els viatges filantròpics i els sostenibles i ecològics.
Ja t'ho deia al principi, els diners no ho són tot. Viatjar ens aporta felicitat perquè és un autodescobriment. Mireia, et diria que quasi és com una primera visita al psicòleg, però més divertida.
Així que, en la mesura de les teues possibilitats, viatja. Descobrir món pot ser et descobriràs amb tu mateix.
Escolteu novament. Segona audició del segon exercici.
Viatjar ens fa feliços, però hi ha alguna explicació científica? Quin és el secret de la felicitat quan estem de viatge?
Tan fàcil optem per una escapada de cap de setmana a una casa rural com si dediquem uns mesos de la nostra vida a recórrer un continent. Ens agrada viatjar. Prova d'això són els 1.322 milions d'arribades de turistes internacionals que s'han produït a tot el món durant el 2017, un 7% més que la de l'any anterior. De moment, entre els grans receptors es troba Espanya, amb 82 milions de visitants estrangers l'any passat, 8,5 dels quals a la Comunitat Valenciana. Però què hi fem nosaltres? En la nostra terra, acollidora de visitants, tampoc ens quedem enrere a l'hora de viatjar. Al 2016, els residents a Espanya feren 182 milions de viatges i més de 15 milions i mig van ser a l'estranger. No és estrany que, en funció de les possibilitats econòmiques, busquem trencar la rutina viatjant i estant lluny de casa. Segons un estudi de la Universitat Estatal de San Francisco, més del 55% de les persones es mostren més felices amb una experiència que els aporta records i històries que compartir amb l'adquisició de béns materials. Al capdavall, les coses materials es fan velles o es trenquen, i el que hem viscut en un viatge ho portem sempre en la memòria.
L'assassinat de dos dones argentines mentre estaven de viatge va desencadenar el 2017 una onada de suport digital que ja s'ha convertit en quasi un moviment. El hashtag YoViatgeSola ha generat una xarxa de solidaritat entre dones que reivindiquen el seu dret a viatjar, explorar i descobrir sense que ningú les acompanyi.
Viatjar en solitari és una forma excel·lent de desconnexió i d'autodescobriment. I cada vegada són més les dones que s'apunten a l'aventura de córrer món pel seu compte. Només cal parar atenció a la proliferació de blogs i webs especialitzats. Des d'honestes dones viatgeres escriuen sobre els seus viatges i en comparteixen les experiències. Dins d'esta comunitat internacional, l'intercanvi de consells és fonamental. El primer i més repetit, on vagis, fes el que trobes. Això només cal afegir una dosi extra de prudència, per exemple, en coses tan bàsiques com ara planificar les arribades de dia i no de nit. Segons la plataforma internacional Travel Women, Islàndia i els països nòrdics encapçalen la llista de destinacions més amables amb les dones viatgeres. A continuació, venen Nova Zelanda i el Canadà. I si es vol fer una primera incursió a l'Àfrica, la millor opció és Botswana. Què? Ja sabeu on anireu en la pròxima aventura?
Viatjar ens fa feliços? Eixa la qüestió d'avui al laboratori de F3. Si jo ara pregunte a 100 persones si els diners poden comprar la felicitat, 49 dirien que sí i 49 que no. Els dos que queden són els indecisos. Però si els preguntem sobre els viatges, no hi ha dubte. Viatjar ens fa feliços a tots.
Ens farà feliços, però cal tindre diners per a fer-ho. Per tant, els diners sí que poden comprar la felicitat.
Poden, però no ho són tot. Anem a investigar els ingredients d'aquest viatge que ens aporta benestar més enllà dels diners que costa. El viatge és meravellós si és un descobriment per als nostres sentits. Però encara hi ha més. Som éssers socials. Per això, donar es fa més feliços que rebre. Donar es fa sentir-nos bé amb nosaltres mateixos.
I tant que sí. Ho hem vist en el nostre estudi de camp. Tenen una alta cotització de felicitat els viatges filantròpics i els sostenibles i ecològics.
Ja t'ho deia al principi, els diners no ho són tot. Viatjar ens aporta felicitat perquè és un autodescobriment. Mireia, et diria que quasi és com una primera visita al psicòleg, però més divertida.
Així que, en la mesura de les teues possibilitats, viatja. Descobrir món pot ser i descobriràs amb tu mateix.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el tercer exercici. A continuació, escoltareu dues vegades un àudio sobre els metges rurals. I en acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del tercer exercici. Exemple.
Vas a fer una substitució i al principi vaig pensar, ostres, allà soles, jo sóc metge novata i tenia por, no? Un poc vaig vindre aquest dia com un poc acovardida. Van passar els 15 dies com... No passa res, bé, un altre dia, no ha passat res greu, no? I anaven així passant els dies.
Fragment 1.
Un dia em van cridar i em van dir que si volia quedar-me com a metgessa, sí, de forma no, indefinida o per un llarg període de temps. I ho vaig estar pensant primer, no, perquè era una responsabilitat molt gran per mi, perquè són pobles menuts, estàs molt aïllat de la... Tampoc molt, però ja estàs més... No estàs en el nucli de tot, no tens al costat a un altre company, estàs a soles.
Fragment 2.
Tu també vens a viure així. I eres metge les 24 hores del dia, tots els dies, dissabte i diumenge també.
Fragment 3.
Els metges ens utilitzen moltes vegades com a psicòlegs, com a confessor, com a amics, perquè tens un grau de confiança relatiu, no? En el sentit que no és un familiar, no és un amic, puc explicar-li un problema i ell ho pot veure des d'un punt de vista més, no sé, més extern, no?
Fragment 4.
Moltíssimes vegades els pacients venen i em fa mal així, però vas parlant i acabes descobrint que és un problema personal, sentimental.
Fragment 5.
Tu no eres metge perquè eres metge, eres metge perquè la gent va i deposita en tu una confiança com que eres metge.
Fragment 6.
Hi ha dos tipus de pacients. Aquell pacient ja més ancià o millor més jove, però que tenen, malauradament tenen molta patologia i han de vindre moltes vegades al metge. Bé perquè tenen un especialista, bé perquè no estan bé o perquè necessiten medicació. Aleshores freqüenten molt la consulta. I després està l'altra part, que són els que venen perquè venen, encara que no tinguin res, perquè els agrada vindre al metge.
Fragment 7.
Jo en estos moments no canviaria per res del món la feina que tinc. Perquè m'agrada a nivell laboral, no? Com a metge que sóc, m'agrada la meva feina, però sobretot m'agrada en l'ambient en el que estic, perquè s'aprèn moltíssim.
Escolteu novament. Segona audició del tercer exercici. Exemple.
Vas a fer una substitució i al principi vaig pensar, ostres, allà soles, jo sóc metge novata, i tenia por, no? Un poc vaig vindre aquest dia com un poc acovardida. Van passar els 15 dies com... No passa res, bé, un altre dia, no ha passat res greu, no? I anaven així passant els dies.
Fragment 1.
Un dia em van cridar i em van dir que si volia quedar-me com a metgessa, sí, de forma no, indefinida o per un llarg període de temps. I ho vaig estar pensant primer, no? Perquè era una responsabilitat molt gran per mi. Que són pobles menuts, estàs molt aïllat de la... Tampoc molt, però ja estàs més... No estàs en el nucli de tot, no tens al costat a un altre company, estàs a soles.
Fragment 2.
Tu també ens a viure així. I eres metge les 24 hores del dia, tots els dies, dissabte i diumenge també.
Fragment 3.
Els metges ens utilitzen moltes vegades com a psicòlegs, com a confessor, com a amics, perquè tens un grau de confiança relatiu, no? En el sentit que no és un familiar, no és un amic, puc explicar-li un problema i ell ho pot veure des d'un punt de vista més, no sé, més extern, no?
Fragment 4.
Moltíssimes vegades els pacients venen i em fa mal així, però vas parlant i acabes descobrint que és un problema personal, sentimental.
Fragment 5.
Tu no eres metge perquè eres metge, eres metge perquè la gent va i deposita en tu una confiança com que eres metge.
Fragment 6.
Hi ha dos tipus de pacients. Aquell pacient ja més ancià o millor més jove, però que tenen, malauradament tenen molta patologia i han de vindre moltes vegades al metge. Bé perquè tenen un especialista, bé perquè no estan bé o perquè necessiten medicació. Aleshores freqüenten molt la consulta. I després està l'altra part, que són els que venen perquè venen, encara que no tinguin res, perquè els agrada vindre al metge.
Fragment 7.
Jo en estos moments no canviaria per res del món la feina que tinc. Perquè m'agrada a nivell laboral, no? Com a metge que sóc, m'agrada la meva feina, però sobretot m'agrada en l'ambient en el que estic. Perquè s'aprèn moltíssim.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Això és el final de la prova de comprensió de textos orals nivell B1 de valencià.